Aquest és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Segur que alguna vegada heu fet servir un ordinador, oi que sí? Avui en dia d'ordinadors n'hi ha a tot arreu. A casa, a les escoles, a les biblioteques i a les oficines. Fins i tot hi ha qui en té dos o més. Doncs ara us sorprendreu. Sabíeu que el primer ordinador de la història es va construir ara fa només 80 anys? Doncs sí, el van estrenar el 1945, i era una màquina immensa que ocupava una sala de gairebé 170 metres quadrats. Perquè us en feu una idea, això és més gran que un pis de 4 dormitoris. I aquell giny tan innovador pesava 27 tones, o sigui, com 4 elefants junts. Quina passada, eh? Doncs hi ha una dada encara més curiosa. Potser no sabeu que perquè els ordinadors funcionin i facin les tasques que tant ens ajuden, cal que algú escrigui els programes. Això es fa amb uns llenguatges molt especials, llenguatges informàtics, que fan servir moltes operacions i fórmules matemàtiques. Doncs heu de saber que la primera persona que va escriure un programa d'ordinador va ser una dona, la nostra protagonista d'avui. I atenció, ho va fer 100 anys abans que s'inventés el primer ordinador. Això no té gaire sentit, oi? No patiu, que ara us ho explicarem.
Avui us parlarem d'una dona molt intel·ligent i treballadora que era una apassionada dels números i les ciències i que tenia una curiositat i una imaginació desbordants. Una dona que es va avançar a la seva època. Podem dir que va ser una visionària perquè va saber veure el potencial que tindrien les computadores i va imaginar un futur on les màquines ens farien les feines molt més fàcils. Una matemàtica anglesa del segle XIX a qui es considera la primera programadora, és a dir, la inventora del llenguatge informàtic. Una dona que va fer història. Avui us presentem Ada Byron, més coneguda amb el seu cognom de casada, Ada Lovelace.
Heu sentit a parlar algun cop del romanticisme? El romanticisme va ser un moviment cultural i artístic que va sorgir a Europa ara fa una mica més de 200 anys. Exaltava la llibertat creativa, la fantasia i els sentiments. Els artistes romàntics eren molt apassionats. Creaven amb una llibertat total i expressaven els seus sentiments amb molta intensitat. En un moment, podien saltar de l'enamorament a la tristesa i tot ho vivien amb la mateixa rauxa. Van destacar compositors musicals, com Schubert i Chopin, per exemple, i entre els escriptors va destacar un anglès que es va fer molt conegut amb els seus poemes, Lord Byron.
Però Lord Byron, a més de ser conegut pel talent que tenia a l'hora d'escriure versos, també era conegut per les seves històries d'amor. Li agradaven molt les dones i s'embolicava amb noies de totes les classes socials. Allò era un escàndol en aquella època. Una d'aquelles dones va ser Annabella Milwaukee, amb qui es va acabar casant, i l'any 1815 van tenir una filla a qui van posar Ada. Però tot i estar casat i ser pare d'aquella nena, Lord Byron no va canviar pas d'actitud i va continuar buscant aventures amoroses amb altres dones. L'Annabella se'n va cansar aviat. Quan la nena encara no havia fet un any, la mare se'n va separar i ell va marxar d'Anglaterra.
I ara com t'ho faràs, Annabella? Criaràs a la petita Ada tota sola?
Millor això que no pas esperar que l'eduqui son pare, que és un desvergonyit. No vull que segueixi les seves passes.
I com ho evitaràs, això?
Doncs l'educaré molt bé, però l'allunyaré tant com pugui de la poesia. Li ensenyaré astronomia i matemàtiques. Ja sé que això és inusual en una nena, però més ben igual.
Així va ser com Ada Byron va rebre des de petita una educació força diferent de les altres nenes de l'aristocràcia del segle XIX. Aquell afany de la seva mare per evitar que la menuda desenvolupés el temperament esbojarrat del seu pare va ser tot un èxit. Ben aviat, l'Ada va quedar fascinada per les ciències i les matemàtiques i era molt espavilada. Però la pobra no tenia gaire bona salut. Quan tenia 14 anys, una malaltia greu li va afectar les cames i es va haver de passar un any al llit sense poder-se aixecar. Quina murga, oi? Doncs ella s'ho va prendre en filosofia i va aprofitar tot aquell temps per aprofundir en l'estudi de les matemàtiques que tant l'apassionaven. Quan tenia 17 anys, va conèixer una de les dones científiques més brillants del seu temps. Es deia Mary Somerville i havia fet estudis d'astronomia, matemàtiques, física, química, geografia, electricitat i magnetisme. La mare de l'Ada li va demanar que li fes de tutora i la Mary de seguida va quedar meravellada per les habilitats de la joveneta.
La seva filla és extraordinària. Sens dubte, és la nena més intel·ligent que he conegut mai.
Gràcies. Aquestes paraules m'afalaguen.
Doncs les dic de tot cor.
Se li donen bé les matemàtiques, oi?
La ciència en general, senyora. Ara l'obsessiona entendre com volen els ocells. Està intentant desxifrar pel seu compte l'equilibri exacte que hi ha entre les mides de les seves ales i el pes dels seus cossos. Es pensa que així podrà inventar algun giny volador. Hauríeu de veure els plànols dels seus dissenys. Ha fet una pila de càlculs i ha dibuixat uns mecanismes fascinants. L'Ada està cridada a fer grans coses, li asseguro.
L'Ada va fer esbossos amb múltiples dissenys i va provar diferents materials per construir una màquina voladora. Fins i tot va construir una maqueta perfecta d'un ocell volador ella sola. I, tot i que no va aconseguir mai volar, va crear un llibre preciós ple d'il·lustracions que va titular Flyology, que en anglès significaria alguna cosa com ara volologia, és a dir, la ciència de volar. I explicava tots els seus descobriments, càlculs i anotacions.
L'Ada seguia creixent igual que creixia el seu talent pels números i el llenguatge. La seva amiga i professora Mary Somerville va presentar la seva alumna a la societat científica i sa mare la duia a reunions de l'alta societat a Londres. I en aquelles reunions, l'Ada sorprenia tothom amb la seva intel·ligència i la seva comprensió de la ciència.
Quan la jove Ada ja tenia 17 anys, Mary Somerville la va dur a una trobada molt especial que li canviaria la vida per sempre.
Vull que vinguis a una festa a casa d'un amic meu. Ja veuràs com t'agradarà.
No veig que té d'especial una trobada plena de gent refinada que beu te i menja galetes.
No et decebrà. Confia en mi.
Com digueu, Mary. Confio en vos.
La Mary la va dur a casa d'un matemàtic i inventor britànic que tenia un gran renom, Charles Babbage. Aquell home organitzava tertúlies científiques a casa seva i sovint en aquelles trobades es mostraven artefactes ben curiosos. L'Ada va fer cas a la seva professora i hi va anar. Al principi semblava que seria una altra d'aquelles festes força avorrides fins que va conèixer l'anfitrió. El senyor Babbage va quedar impressionat per la intel·ligència i els coneixements de la jove. L'Ada i en Charles van començar a parlar de matemàtiques, de càlculs, d'invents, de ciències i de cop va néixer l'amistat entre tots dos.
Ada, vull convidar-te a visitar el meu taller i laboratori. Et vull ensenyar una màquina que he inventat. Estic segur que et deixarà amb la boca ben oberta.
Serà un honor acompanyar-vos. Em fascinen tots els trastos científics.
En Charles va ensenyar a l'Ada totes les seves creacions. Estava apassionat. Gairebé semblava que li estigués presentant els seus fills. Finalment li va presentar el seu invent estrella. Un artefacte en el qual encara treballava. En deia la màquina diferencial. Era un trasto metàl·lic gegant que funcionava amb un motor a vapor i que podia sumar i restar números de forma automàtica. És a dir, era una calculadora mecànica. Mai ningú no havia fet una cosa així.
Quina màquina més meravellosa! Vostè és un geni!
Moltes gràcies. Ai, Ada, sabia que t'encantaria. N'estic molt orgullós, però encara no l'he enllestit.
I no podríem construir una màquina que fes càlculs més complexos? Estic convençuda que és possible. I també podríem fer que la màquina mostri lletres a més de números. Aleshores, se li podrien donar molts altres tipus d'ordres.
Però quines grans idees! M'agrada molt aquesta imaginació que tens. Crec que plegats podem fer coses molt interessants.
Des d'aquell encontre, Charles Babbage i Ada Byron no van parar d'escriure sobre temes relacionats amb les matemàtiques. El cap de l'Ada bullia i treia fum. No podia parar d'imaginar les possibilitats infinites que oferia una màquina automàtica tan complexa. Allà on els altres només hi veien una màquina de fer càlculs, l'Ada hi veia tot un món de possibilitats. Creia que l'invent d'en Babbage podria arribar a desxifrar qualsevol informació que es pogués expressar amb símbols, com ara números i fórmules matemàtiques. Si ho aconseguien, l'Ada estava convençuda que podrien programar i reprogramar la màquina perquè executés funcions molt diverses més enllà dels càlculs. Fins i tot deia que seria capaç de compondre música o d'escriure textos literaris. Us sona aquesta idea de màquines que prenen i poden crear? Sí? És el que intenten aconseguir avui els informàtics quan desenvolupen formes d'intel·ligència artificial als nostres ordinadors?
Gràcies a totes aquelles converses científiques amb l'Ada, l'any 1834, Babbage ja tenia plans per construir una nova màquina de càlcul encara més sofisticada. La va anomenar màquina analítica i se la considera l'avantpassat directe de l'ordinador modern.
Llavors, l'Ada, amb 20 anys, es va enamorar d'un noble, William King. A tots dos els apassionaven els cavalls. La parella es va casar i, 3 anys més tard, en William va ser nomenat comte de Lovelace. Ara ella era la comtessa de Lovelace. Per això també se la coneix com a Ada Lovelace. La parella va tenir 3 fills i a les vetllades de la seva mansió hi anaven algunes de les ments més brillants de l'època, com el científic Michael Faraday i l'escriptor Charles Dickens.
Tot i això, el company favorit de l'Ada, quan calia parlar de ciència, seguia sent el seu amic Charles Babbage. Estaven en contacte constant i compartien la passió per les matemàtiques i el llarg procés d'invenció de la nova màquina analítica. Les conferències per explicar els seus descobriments i presentar el seu prototip generaven molt d'interès. Un dels més fascinats per aquest projecte va ser el científic italià Luigi Menabrea, que va escriure un article força llarg sobre la màquina analítica de Babbage.
Mira, Ada, aquest llibret és un article que m'han fet arribar sobre la màquina analítica. Està en italià i em demanen que el corregeixi abans de publicar-lo per comprovar si està tot ben explicat. Jo hi he fet un cop d'ull per sobre i em sembla que hi ha uns quants errors.
Deixa-me'l a mi, Charles. Jo domino l'italià, així que puc traduir-lo i comprovar que estigui tot bé.
Fantàstic!
I sabeu què va passar? Quan l'Ada va traduir aquell article a l'anglès, es va adonar que hi havia moltes coses mal explicades. Ella pensava que s'entendrien molt millor d'una altra manera. Va començar a afegir notes al text i es va animar cada vegada més. Quan va acabar la feina, el llibret era 3 vegades més llarg que l'article original. A les seves notes, l'Ada hi va descriure com es podrien crear codis perquè la màquina analítica treballés amb lletres i símbols a més de números. També va descriure conceptes nous amb noms estranys, com el bucle i la subrutina, i explicava com fer operacions molt complicades, amb unes variables matemàtiques que es diuen trigonomètriques.
I en una d'aquelles notes que va afegir, a mode d'exemple, es va inventar el primer programa informàtic de la història. Era un algoritme, és a dir, un conjunt d'instruccions detalladíssimes per executar una tasca o resoldre un problema. L'algoritme de l'Ada servia per calcular els números de Bernoulli, una sèrie infinita de xifres que sovint apareix en l'anàlisi matemàtica. Molts matemàtics es dedicaven a calcular-los, perquè es fan servir molt, per exemple, per fer cartes de navegació per als vaixells o per projectar la construcció d'edificis a partir de plànols. Doncs bé, l'Ada havia trobat la manera de fer que la màquina els calculés de manera automàtica.
A més d'aquell programa tan innovador, a l'Ada li va passar pel cap la idea de millorar la màquina de Babbage. Volia que pogués fer diversos càlculs al mateix temps i, sobretot, que pogués fer circuits lògics. I sabeu com ho va fer? Es va inspirar en uns telers i va suggerir en Charles que introduís a la màquina un sistema de targetes perforades.
A veure, què vols dir amb això de targetes perforades?
Ho vaig veure en una fàbrica de teles que vaig visitar amb la meva mare.
Et duia a passejar-te per les fàbriques?
Esclar, és el lloc on hi ha la tecnologia més avançada. A mi m'encantava veure com funcionaven les màquines. Doncs en una, els telers feien servir un sistema de targetes amb foradets que indicaven a les màquines com havien de fer els patrons dels brodats. Així la feina és molt més ràpida. I he pensat que aplicant-ho a la teva màquina pot millorar moltíssim.
Interessant. No em sembla pas una idea boja, no?
El treball es va publicar en una revista científica anglesa el 1843. Leida tenia 28 anys i el va signar només amb les inicials del seu nom. En aquella època es considerava impensable que les dones parlessin de ciència i per això la seva tasca va quedar relegada a un segon pla fins molts anys després. Però mireu si va ser visionària que això de les targetes perforades que proposava es va fer servir en els primers ordinadors que es van inventar més d'un segle després, quan la ciència i la tècnica havien evolucionat prou per fer realitat les seves idees.
Desgraciadament, ja us hem dit que Leida tenia una salut delicada. La pobra patia problemes respiratoris i digestius i també crisis nervioses que la deixaven feta pols. Finalment, va morir de càncer el 27 de novembre de 1852, quan tenia només 36 anys. La van enterrar tal com ell havia demanat, al costat de la tomba de son pare, Lord Byron, al cementiri de Nottinghamshire.
La seva feina va passar desapercebuda durant molts anys, però al segle XX se la va reconèixer com a pionera de la informàtica. L'any 1979, un nou llenguatge de programació es va batejar amb el nom d'Eida. També en honor seu, el segon dimarts d'octubre de cada any se celebra el Dia d'Eida Lovelace. Aquesta jornada internacional està dedicada a reconèixer el paper de les dones en la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques. És una bona manera de fer conèixer els seus descobriments i invencions i d'encoratjar les noies joves a interessar-se pel món de la ciència i la tecnologia. Avui es considera que Ada Lovelace va ser la primera programadora informàtica de la història. Una dona molt intel·ligent, imaginativa i visionària. Una científica avançada al seu temps que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida d'Ada Lovelace, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens.
Van Fer Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menaches i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Novials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Alizé Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.